Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La gent s'ha abocat a ajudar la població d'Ucraïna amb roba, medicaments, menjar i altres necessitats. Eduard Sala, responsable d'Acció Social de Càritas Barcelona, enllesteix l'enviament de dues ambulàncies medicalitzades al sacerdot diocesà Yuri Stasiuk, que va tornar al seu país ara fa uns dies per poder atendre les persones que es troben a primera línia. En coordinació amb les monges de l'Institut del Verbe Encarnat de Lviv, s'està gestionant l'arribada de mares i fills que fugen de la guerra fins aquí, fins a Catalunya. Diumenge passat van arribar 104 persones que han quedat ubicades en cases de colònies del Collell, entre el Pla de l'Estany i la Garrotxa, i de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès. La previsió és que puguin arribar 500 persones que, segons Càritas Diocesana de Barcelona, estan esgotades i desorientades. D'altra banda, Càritas Catalunya acaba de crear un grup de treball per canalitzar els ajuts des de les diverses diòcesis. Enhorabona, una vegada més, al braç caritatiu de l'Església. Avui a la taula de testimonis parlarem amb el bisbe de Solsona des de demà, Francesc Conesa. També reviurem el que ha estat la visita del cardenal Luis Antonio Tagle a Barcelona. També recordarem Jaume Galobart, delegat del Catecumenat i d'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa, que ens deixava divendres passat. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i una miqueta més, amb un resum de notícies, us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem! Obrim la taula de testimonis. La catedral de Solsona acollirà demà a les 12 del migdia la missa amb la presa de possessió i l'inici del ministeri de Francesc Conesa com a nou bisbe d'aquesta diòcesi. En la salutació als fidels de Solsona, que es va fer pública el 3 de gener passat, coincidint amb el nomenament, el prelat expressava el seu desig de caminar amb tothom, adaptant el pas, per poder viure el goig de caminar junts, sinodalment. Francesc Conesa, de 60 anys i fill d'Elx, arriba a Solsona després de més de 5 anys com a bisbe de Menorca. Ens acompanya avui aquí al Mirall uns minuts. Monsenyor Francesc Conesa, bona tarda.
Bona tarda.
Com viu aquest moment de l'inici del seu servei com a bisbe de Solsona?
Estic vivint aquests dies amb alegria i il·lusió perquè començo una nova etapa. Tinc al meu cor també sentiments de gratitud a moltes persones que em van ajudar a Menorca i també a tots els que m'estan ajudant ara i m'estan acollint a Solsona. I al mateix temps estic vivint aquest temps també amb un esperit de pregària, demanant al Senyor que m'il·lumini per guiar a l'Església de Solsona i saber posar-me al seu servei.
Molt bé, vostè ha comentat que havia viscut amb dolor i desconcert l'etapa final del ministeri episcopal del seu predecessor, Xavier Novell, alhora que va invitar a donar gràcies a Déu per totes les coses bones que va fer i a pregar perquè l'il·lumini en la seva nova etapa. Com intentarà, Monsenyor Francesc Conesa, ajudar a vostè a superar aquests difícils mesos que han viscut els creients de la diòcesi de Solsona?
El més sa per a l'Església és mirar cap a fora, la tasca que té al davant, que és anunciar Jesucrist. Jo crec que no podem estar contínuament mirant cap a nosaltres mateixos. Per això, la primera cosa serà discernir com pot créixer la nostra Església en l'anunci de l'Evangeli. I després, crec que també hi haurà temps i serà bo mirar enrere, amb serenitat, mirar què ha passat, quines repercussions ha tingut en la vida de la nostra Església, en la societat, i com hem reaccionat davant de tot això.
El seu lema episcopal és servidor de la vostra alegria, una frase del capítol primer de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint. Com li agradaria aplicar-lo aquests primers mesos en què coneixerà la diòcesi i anirà fent-hi camí amb tothom?
Bé, m'agradaria que totes les persones descobrissin en mi aquesta actitud de servei. No vinc a imposar ni a establir els meus criteris o normes. Vinc a posar-me al servei de la fe. el test de Sant Pau, que és el de la cita de la, del meu lema, diu: no pretenem dominar la vostra fe, sinó contribuir a la vostra alegria. Per això el primer serà per a mi anar coneixent la realitat de la diòcesi, sobretot les persones. I després crec que caldrà deixar un temps per escoltar amb atenció a tothom. Més endavant haurem de discernir tots junts què demana l'Església, què demana l'Esperit de Déu a la nostra Església.
Estem parlant amb Francesc Conesa, bisbe electe de Solsona. Demà prendrà possessió i iniciarà el seu ministeri en aquesta diòcesi. Què destacaria de la celebració de demà? Hi ha algun moment que potser vostè viurà més intensament?
Crec que per a mi serà un moment molt emotiu, perquè per primera vegada celebraré l'Eucaristia amb els preveres, diaques i fidels de Solsona. Per a mi aquest moment és molt important, perquè valoro molt l'Eucaristia. Compartir l'Eucaristia ens uneix com a Església i edifica la comunitat. Em fa també molta alegria saber que vindran sacerdots i fidels de Menorca, d'Elx, del meu poble i d'altres pobles també d'Alacant. Jo sento una gran gratitud a totes aquestes persones que van ser un dia les meues ovelles. Però pot ser que el moment més intens serà quan me'n sento a la càtedra, perquè des d'aquell moment serà el bisbe de Solsona i per primera vegada rebré la salutació dels diocesans. Pot ser que aquest moment sigui el més emotiu.
Vostè, monsenyor Francesc Conesa, s'acomiadava ara fa uns dies de Menorca, on agraïa tota l'ajuda del poble cristià, especialment dels col·laboradors més propers, i deia als menorquins que l'havien ensenyat a ser bisbe. Què espera ara de Solsona i d'aquesta nova etapa?
Jo espero continuar aprenent. Els bisbes, com els sacerdots, creixem amb les nostres comunitats. Viure la fe amb els altres, celebrar-la, proclamar-la junts, és allò que ens fa créixer. Per això jo vinc a Solsona primer a compartir la fe amb vosaltres i aprendre de la vostra fe. Soc cristià amb vosaltres, deia Sant Agustí, i afegia: per a vosaltres, soc bisbe. També som molt conscient de quina és la meva responsabilitat com a guia i pastor d'aquesta església, i per això necessito la col·laboració i l'ajuda de tots.
Moltes gràcies, monsenyor Francesc Conesa, bisbe electe de Solsona. Que vagi molt bé la presa de possessió demà a les 12 del migdia amb transmissió per 13 Televisión a la catedral de Solsona. I enhorabona, fins aviat.
Adeu, adeu i fins la propera.
D'altra banda, sent la creu, va ser diumenge passat una festa dels joves i de l'arxidiòcesi de Barcelona ben connectada amb la icona de Crist, que mor per amor a nosaltres. Així es va expressar el cardenal filipí Luis Antonio Tagle en una vetlla amb Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família, que va tenir la doble dimensió de mirar cap a un lloc concret on hi ha sofriment i a l'hora de recordar que aquesta realitat és present a tot el món. Aquest any ha estat present la creu de Fernando de Magallanes, que va plantar ara fa 500 anys, el 1521, al centre de les Filipines, a l'illa de Cebu, una gran coral formada per 150 persones de diferents realitats eclesials de Barcelona, va ambientar magníficament la celebració, amb cants de Hillsong, de Tese i també altres més propers a la litúrgia tradicional de casa nostra. Més de 1.600 persones van participar en l'Eucaristia, segons l'Arcabisbat de Barcelona. Es va celebrar primer la missa i després la part de vetlla davant la creu i el testimoni colpidor de Ricardo Pareja, que conviu des de la fe amb una greu malaltia diagnosticada ara fa gairebé 2 anys. Abans, dissabte al matí, el cardenal Tagle havia presidit una conferència dialogada a l'auditori del Fòrum, on va presentar l'acollida i l'acompanyament com un gran potencial per als joves. En parlem amb un dels principals organitzadors de Sent la Creu, el director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat de Barcelona, Carlos Bosch. Mossèn Carlos Bosch, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi, moltes gràcies per convidar-me.
El cardenal Tagle, en l'homilia de diumenge a la Basílica de la Sagrada Família, dins l'acte Sent la Creu, va dir que hi ha moltes creus a les Filipines i a tot arreu i que aquesta icona és signe d'amor. En to conclusiu va assegurar que el qui té por del sofriment no pot estimar. Quin balanç faria vostè de Sent la Creu aquest any?
Doncs el Sent la Creu realment sempre es pot dir que ha anat bé. Sempre és un signe de comunió entre els joves de la diòcesi i un inici de la Quaresma. Aquest any hi havia com dos particularitats. Per una banda, el cardenal Tagle, no? Que és una figura rellevant com a president de Càritas i prefecte de l'evangelització dels pobles, en la seva prèdica ens ha il·luminat el sentit de la creu i ens ha apropat el patiment del poble filipí. I també un segon aspecte que destacaria d'aquest any és aquesta magnífica coral de corals, no? Que s'han ajuntat per aquest acte, amb cants de diferents realitats de l'Església a Barcelona com a signe també de comunió.
Quin missatge mossèn Carlos Bosch ha transmès aquesta creu de les Filipines i de quina manera els joves poden recollir el testimoni del sofriment i afrontar-lo en les seves vides?
Doncs aquesta creu de Filipines, que era una rèplica de la creu de Magallanes, jo diria que té com un símbol, però que té dos, com un doble significat, no? Per una banda, manifesta el patiment del poble filipí, com ens va explicar el cardenal Tagle a la homilia. El poble filipí pateix per diferents causes, començant per les causes naturals, amb els tifons, amb els terratrèmols, amb les erupcions volcàniques també, però també catàstrofes d'índole més humà, puguem dir d'alguna manera, no? Com més la violència, les bandes organitzades, la corrupció política, etc. No? Doncs ens va ajudar a veure per què tants filipins emigren del país amb desig d'ajudar. Però també té un segon sentit aquesta creu. El segon sentit, jo diria que és un símbol de l'arribada del cristianisme, no? És un símbol de l'arribada del cristianisme al país, on actualment és el tercer en número de cristians a tot el món. Per tant, ens mostra el sentit de la missió i també les conseqüències imprevisibles de la missió. Em quedo amb una frase del cardenal que ajuntava aquests dos aspectes, dient-nos que no hi ha missió sense creu. Mirant a la creu de Jesucrist, descobrim que la nostra missió a evangelitzar i a servir no es donarà, no es pot donar sense l'entrega pròpia, sense l'entrega de la pròpia vida, és a dir, sense la creu.
Molt bé. Ricardo Pareja, un jove de Badalona que conviu amb una malaltia greu des de fa gairebé 2 anys, va oferir un testimoni colpidor de fe dins del sofriment. Va dir, per exemple, que havia experimentat la presència de Déu en la seva vida, tot i haver estat entre les parets d'un hospital. Què destacaria del missatge transmès per aquest noi?
Doncs el testimoni de Ricardo Pareja va ser realment, realment colpidor. Realment colpidor. Hi ha un gest que mostra com ell viu, un gest que es va viure a la celebració del Cel de Creu aquest passat diumenge, que mostra també com és ell i com ha anat visquent aquest temps de creu. Ell va començar el seu testimoni va començar passant tot el presbiteri, va creuar tot el presbiteri i es va agenollar davant del cardenal per demanar-li la benedicció. Aquest gest manifesta doncs un noi que se sap poca cosa, que se sap en la creu, que se sap a la malaltia, però també que vol ser instrument de la misericòrdia del Senyor i també vol confiar les seves vides, la seva vida a les mans del Senyor. Llavors, jo destacaria aquesta consciència de que el Ricardo ens explicava que es troba en mans del Senyor, que el Déu treu béns de tots els mals i que la seva situació de creu és una situació de salvació. Ell ho està experimentant així i m'agradaria jo experimentar-ho així i que tots els joves també ho puguem experimentar així.
I mossèn Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona. Dissabte, en una conferència amb diàleg a l'auditori del Fòrum, el cardenal Tagle va animar tothom a acompanyar els joves en el viatge de la vida i a enfortir l'acollida. Què aporta aquest missatge a l'Església Diocesana de Barcelona avui?
Bé, doncs la conferència de dissabte matí a l'auditori del Fòrum, el cardenal Tagle va obrir amb una conferència, després va haver-hi un torn de preguntes. Jo destacaria potser una aportació que va ser transversal, que potser a vegades no és tan explícita, però sí que ve més implícita, no? Que és una manera d'acollir i acompanyar, una manera de transmetre la fe, de viure també la fe, que es mou entre l'amabilitat, no? Una manera de viure la fe i transmetre-la amable, però també des de la rellevància, des de la profunditat de l'encontre amb Jesucrist. I des d'aquest encontre amb Jesucrist, és el cardenal Tagle on ens deia, no? Com Jesucrist acollia i acompanyava, nosaltres necessitem acollir i acompanyar Jesucrist, deixar-nos acollir-lo a les nostres vides per deixar-nos acompanyar per ell i així es puguem també acollir i acompanyar els joves en totes les situacions que tenen de vulnerabilitat, especialment agravades després de la pandèmia.
Moltes gràcies, mossèn Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Bona tarda, Ignasi. Moltes gràcies per convidar-me.
I volem recordar avui Jaume Galobart, que ens deixava divendres passat, tot just ara fa una setmana, als 68 anys, després d'una vida de gran compromís. Aquesta paraula la destacava molt el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, dilluns, en la missa exequial i abans de l'enterrament. Ens acompanya un sacerdot de la diòcesi de Terrassa que va tractar molt Jaume Galobart, mossèn Josep Montfort, rector de la parròquia Sant Esteve de Granollers i també vicari de la diòcesi de Terrassa. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, una salutació i un honor poder parlar des de lo que jo puc aportar de la vida d'en Jaume, no?
Què destacaria vostè de la vida i del testimoni de Jaume Galobart?
Ens coneixem fa més de 25 anys. Jo crec que més que coneixen, s'han caminat sempre junts, més a prop o més a distància, però sempre en la pastoral, sobretot vinculada a joventut, que era una passió per ell, i a pastoral seglar, no? I també vicat ecumenat, però jo crec que la seva gran passió era iniciar la joventut en el compromís cristià, no? Jo crec que en això ho tenia ell molt clar, no? Un compromís que es concretava des d'aspectes generals, no? Coses transversals com la delegació de joventut amb Rosa Dolofeu, que vam fer equip doncs, en l'època del cardenal Carles, no? O després en l'equip de pastoral de joventut de Terrassa, quan jo vaig ser delegat de joventut i era de l'equip, no? I era com l'ànima. Després en la pastoral seglar, no? També, doncs, incatecumenat, però en la pastoral seglar en aquesta darrera etapa. També en aquest sentit de sumar i d'ajudar els moviments i de sumar esforços, no? Sempre al voltant del dia de Pentecosta, que per ell era un dia clau, no? La Pasqua era Pentecosta, no? Per tant, ell feia aquest servei més general a nivell de l'Església de Diocesana, on servia, i també de l'Església Catalana, i després feia serveis molt concrets, molt particulars, que podien ser a primera vista molt petits gustos de revisió de vida, els cuidaven moltíssim, no? Petits gustos d'iniciació, quan vam treballar en l'època del moviment cristià de joves, petits grups de litúrgia, i a la parròquia de Santa Eulàlia Ronçana, no? Molt discrets, però que hi creia molt en aquesta constància i fer camí en grup, no? Tenia un caràcter molt, en aquest sentit, molt comunicatiu, tenia moltes taules, no? Perquè també li agrada molt el teatre i tot això també li havia facilitat, ser un gran orador, un gran lector també, i alhora per les seves coses personals era molt discret, mai parlava d'ell, que jo crec que això és una virtut grandíssima, no? També en la malaltia, no? No parlava d'ell, eh? I si parlava, sempre parlava amb esperança, crec que això era la gran virtut, no? De sempre mostrar esperança i confiança en el Senyor, no? Per tant, la seva vida ja ha estat pastoral, família i pastoral, no? Ell no es va casar, per tant, cuidava molt la seva mare, el negoci familiar, molt també les coses del Vallès Oriental, particularment també del seu poble, Santa Eulàlia Ronçana, de Pujaciós, però aquesta visió també de tota la comarca, dins d'una diòcesi, però també la cultura, no? del Vallès, no? La vista ronçana, també. També va ser molt, molt fidel a l'herència rebuda cultural del seu pare i del tarannà del seu poble, no? Jo en això també penso que era un home molt fidel a lo que rebia i molt, molt agraït al que havia rebut. Llavors intentant traduir-ho, no? Ja que tenia una impremta familiar, traduir-ho en paraules d'avui, no? Però molt fidel a la llengua també, a la llengua catalana i a totes les arrels cristianes de Catalunya, no? Però també amb una visió molt, molt universal, molt, molt en comunió amb tota l'Església, no? I no feia problema, però alhora molt, molt arrelat, no? Una vida d'entrega, jo diria, i de saber ser company de camí de gent molt diferent, de tarannàs i de pensament, però que ens unia aquesta passió per la fe i per mostrar que aquesta vida és un regal de Déu, no?
Com ha estat el final de la seva vida?
És igual que ho ha viscut, no? Aquella frase que ho ha dit, no? Que un mort com ha viscut, no? I és veritat, llavors ell ha mort esperançat, i jo el vaig veure dijous i m'havia matinat el divendres i la petita conversa que vam poder tenir, ja li tenia poques forces, doncs hi parlava d'esperança, hi parlava del catecumenat, dels tres catecumens que jo li parlava de diumenge, no?, a la catedral de Terrassa, i que, bueno, havia de passar els noms, i Josep, dona'm els noms que ho ha de passar el senyor bisbe, no?, i bueno, ja després quan em recuperi, si em recupero, això sí que ho va dir, si em recupero, i si no, seguirem treballant, no?, jo confio, no?, que pregueu per mi per anar al cel, que és l'aspiració de tot cristià, i des d'allà ajudaré a la pastoral, no? I a la gent i a el que feia, no? És a dir, una vida esperançada, esperançada i sempre mirant cap endavant des d'un present molt realista, no? Jo diria, així que m'ho moria així. Jo no vaig estar en els últims moments, va estar la família, o va estar aquella tarda, no, gent molt propera amb ella, familiar, no? Però molt fidel a el que hi creia, no? I a el que vivia. Jo crec que el resum també és que vivia el que creia, no? I cuidava el que creia per poder viure-ho, no?
Mossèn Josep Montfort, de quina manera el compromís de Jaume Galobart amb l'Església i amb la societat, també a través de la cultura, ens pot ensenyar avui a ser més bons cristians?
Doncs sí, ens pot ensenyar, doncs, d'alguna manera ja ho he dit, no? A ser millors cristians, no? Un cristià que no està arrelat i que només teoritza o que parla de principis generals, no? O de valors generals, no? Ara es parla molt de valors, no? Parlem de valors generals. La solidaritat, el perdó, la fraternitat, evidentment, és importantíssim, no? Però els valors generals que no es concreten en accions concretes i particulars, que penso que això és molt també d'en Jaume, no? Perquè jo crec que també tenia aquest sentit de podríem dir, de militància cristiana, d'acció catòlica, no? d'acció i contemplació, no? Llavors, si no es concreten en el dia a dia i en la cultura també, no només en valors ètics, no? Que ho he de concretar, he de perdonar, he d'estimar persones concretes, no només tenia un sentit ètic, sinó un sentit cultural, no? I el fer-se cultural també es fa llenguatge, el fer-se llenguatge es fa comunicació, no? Jo penso que ell també això va viure molt, tota obra de teatre que feia, a part dels pastorets, tota obra de teatre volia ser un missatge, no directament, o millor, explícitament, una obra de teatre cristiana, però que estaven allà amagats, no? Doncs l'herència cristiana, no?
Doncs molt agraïts, mossèn Josep Montfort, pel seu testimoni i el seu record de Jaume Galobart. Que vagi molt bé, fins una altra.
Bé, moltes gràcies, moltes gràcies.
I arribem ja a la recta final del programa. From the cloud you speak, what was fair now is seen. Jesus, the image of the invisible God. Divinity come from in the church. Des del núvol parles, Déu Totpoderós. Ets la imatge del Déu invisible. El Senyor transfigurat, protagonista de l'Evangeli d'aquest diumenge, segon de Quaresma, ho és també avui per a nosaltres, des d'aquesta cançó en anglès titulada Transfiguració, interpretada pel grup Hillsong Worship. Algunes notícies, una interessant iniciativa cultural de música religiosa a les misses polifòniques de Barcelona, celebra ara el seu desè aniversari. Aquest projecte, ara ja consolidat, va néixer per poder oferir la possibilitat d'escoltar el gènere sacre des d'una obertura a diverses sensibilitats. Aquestes misses tancaran la temporada del desè aniversari el 3 d'abril i el 29 de maig amb sessions a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. D'altra banda, la Sala B de l'edifici Foment del Treball a la Via Laietana 32 de Barcelona va acollir ahir al vespre una conferència col·loqui del sacerdot Ignacio María Doñoro de los Ríos, titulada El Milagro de la Selva, el Hogar Nazaret. Aquest prevere és el fundador d'aquesta llar, una casa d'acollida a l'Amazones del Perú, on es treballa per donar una vida millor a nens orfes de famílies que viuen sota l'extrema pobresa o bé víctimes del tràfic de persones o de prostitució. Ignacio Doñoro, de 58 anys, acaba de publicar el llibre El secreto de Jesús, editat per Nueva Eva a partir de les seves vivències. Avui mateix signa exemplars a la llibreria Balmes de la capital catalana. A més, es van fer el cap de setmana passat a Esparreguera els principals actes d'Europassión 2022. Es tracta d'una gran trobada europea que reuneix els equips de les representacions teatrals de la Passió arreu del continent, coincidint amb la celebració dels 40 anys del naixement de l'associació Europassion. I amb aquests apunts acabem la nova edició del Mirall que hem compartit amb vosaltres. Gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana. Adéu-siau.